93.7 FM.
Continuamos en la mañana de COPE Intercomarcas. Hoy nos visita Alfred Boluda, concejal de Xàtiva Unida, para hacer un balance de lo que fue el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Xàtiva el pasado sábado. Hola, Alfred, buen día. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, buen día. Bien, ahora ya estén mejor aclimatados a la temperatura del día, del sí, mes sí. En que estén.
Sí, sí, se ha feito esperar el Fred, pero es el que toca ahora.
Sí, sí.
Ve Alfred, con día el dissabte plenari a l'Ajuntament de Xàtiva. Com va anar? Quina lectura feu des de Xàtiva Unida?
Doncs bé, el plenari del dissabte és el plenari del mes d'octubre i sempre en el plenari del mes d'octubre tinguem aquesta moció que, per sort, des de Xàtiva sempre s'aprova conjuntament amb tots els partits polítics, una moció que ve a fer un crit potent en contra de la violència de gènere. Des de sempre l'Ajuntament d'Iniciativa s'ha manifestat unit, tots els membres de la corporació, independentment dels partits polítics, s'han manifestat units i enguany també anàvem per aquesta via. I enguany jo crec que més que mai perquè sembla que els negacionismes cada vegada estan més a l'ordre del dia, negacionismes des de mitjans de comunicació, representants polítics o fins i tot en la societat, en el dia a dia, negar aquesta sacra que és la violència de gènere. I això el que ens obliga a aquells que estem en la vida política és a manifestar-nos i donar recolzament a totes les polítiques que tendisquen a retallar o anar solucionant els problemes que genera aquesta violència de gènere. I ja va ser el primer apartat, que era la moció que hi havia. Després hi havia una moció institucional, també per tal de demanar o manifestar-nos en contra de la nova ordenació de jutjats, en aquest cas, que afecta a la violència de gènere, que, com tot el món sap, la setmana passada ens van sorprendre per este Real Decret que s'havia publicat i que entrarà en vigor el 1 de gener, un Real Decret que retirava les competències en violència de gènere al jutjat de Xàtiva i escrivia tots els casos sota aquest concepte del Partit Judicial de Xàtiva, s'escrivia al Partit Judicial d'Alzira. Clar, davant de tot això ha hagut, com se va manifestar també en la manifestació del divendres per la vesprada, ha hagut també una unitat d'acció de rebuig a aquesta nova organització, i perquè pensem des de Xàtiva Unida, però també des de la resta de formacions polítiques i organitzacions socials que estan en la base, estan movent tot això, és que l'atenció a la justícia en general, com més propera millor, però en aquests casos sí, encara sí. Més, perquè són casos molt sensibles que comporten de vegades la doble victimització, si les víctimes de la violència han de fer més quilòmetres, reclamar intervenció de més persones, que tot això comporta, i pensem que el millor seria haver mantingut les competències que ara estan escrites al jutjat número 1 i número 2 d'instrucció, però que haverà estat bé, que s'haverà creat un jutjat específic, com així ho marca la llei de violència de gènere, però això no ha estat així, i clar, i davant d'això protestem tots perquè se puga revertir aquesta situació i Xàtiva no perdre aquestes competències. Dit això, nosaltres en el que vam fer en aquesta moció, en l'argumentari d'aquesta moció, la companya Mora Morós, el que va plantejar és que sí, que endavant, acció, però que caldria repensar una miqueta com s'ha arribat a aquesta situació i quines conseqüències podria tindre la no solució d'aquesta situació. I clar, i a nosaltres es xocava moltíssim que això pot ser un símptoma. Ja no solament és el fet de perdre això, sinó que és un símptoma del poc pes específic que té la ciutat de Xàtiva, de la seva pèrdua de pes específic. Més si tenim en compte que la Conselleria de Justícia justament està encapçalada per una persona del mateix partit que l'alcalde de Xàtiva i que el partit que governa Xàtiva. Em sembla molt estrany que l'alcalde pues, diga, és que no sabien res fins que no s'ha va publicar, però bueno, si en gener sí que tenia Xàtiva assignades les competències de violència de gènere i algú s'ha sabut moure, que menys que des d'aquesta conselleria que ahora en mes un otro informe se avise a la Ayuntamiento de Iniciativa, mira que en el nuevo informe han de perdre les competències per a donar atenció a poder accionar. Això no s'ha produït ni quan va arribar al Ministeri ni des de la Conselleria. Per altra banda, també tenim una regidora d'Iniciativa que també és diputada en les Corts i també té un contacte directe, que no feia falta ni una comunicació escrita, sinó una comunicació oral per part de la mateixa consellera, la Brila Bravo, a la regidora, dir-li, mira, esteu a la White, que va passar això. Però això no ha ocorregut. I clar, això és perillós. És perillós perquè ens indica que bueno, que no n'hi ha bastant de pes i que darrere d'això poden vindre altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, si que tinguem la ahir des de l'any 2019 o abans, des del 2018, tenim que l'Ajuntament va fer l'esforç de comprar el convent de Santa Clara, 2 milions d'euros, en principi era exclusivament per al Palau, per als nous jutjats. Després una part formava part de lo que és la Fundació Raimon i Ana Luisa, però d'aquell projecte que arrenca en 2018-2019 de fer els jutjats de Xàtiva en Santa Clara, encara no n'hi ha res assignat. Han passat 4 anys i encara no n'hi ha res. Darrere d'això, què ve? No fer els nous jutjats? Darrere d'això, què pot vindre? Perdre municipis del partit judicial? És possible que vingui tot això. I aleshores, i serà la raó per la qual nosaltres estem plenament convençuts que cal actuar units en esta reclamació, però això no deixa també de que siguem un poc crítics en la gestió que s'ha fet des de l'Ajuntament o fins i tot en aquesta falta de comunicació que n'hi ha entre les diferents administracions, la pública, la municipal i l'autonòmica, més quan estan dirigides per persones del mateix partit polític.
Mm-hmm, perquè quan es va anunciar la pèrdua de competències a Ontinyent sí que va haver marge per a poder reaccionar, en aquest cas no ha hagut.
Efectivament, això va ser en gener i a partir d'aquest moment suposa que el govern municipal d'Ontinyent va començar a manejar tots els fils que calia, a reclamar totes les coses que calia, a donar arguments, però clar, al final en Madrid, el govern de Madrid, quan fa este real decret, el fa en funció dels informes que es passa des de la conselleria. Mm-hmm. I si la conselleria ha passat informes diferents als originaris, que menys que haver-los comunicat a l'Ajuntament, perquè eren afectats directament. Val? Clar, ara se mos diu que la consellera està per la tasca de recolzar. Sí, això ho va dir el dilluns, però el dimecres en ells diu que estava tot, en declaracions del dimecres passat en ells diu que estava tot molt bé, este real decret era meravellós i que tots els canvis susciten quejas, però luego sona mejor. Després el divendres la vicepresidenta del govern, Aitana Mas, citant també a la consellera Gabriela Bravo, va dir que ese decret era meravellós, que complís el que s'havia demanat, efectivament, complís que se creen jutjats específics de violència de gènere. Però clar, si ja des de les màximes autoritats del govern autonòmic s'està dient que està bé, no sabem nosaltres el recorregut que tindrà tot això. Tant de bo estem equivocats, no? Però ja t'he dit que és una qüestió que a nosaltres es dona molt mala espina, sobretot si s'arriba a consolidar el Real Decret i per totes les conseqüències, més enllà de no tindre els jutjats de violència de gènere, totes les conseqüències posteriors que pot comportar això.
A més, ho ha citat, és un tema molt sensible com per a deixar sense competències un partit judicial i sobrecarregar un altre, encara que vagi acompanyat de més personal.
Efectivament. A banda que el partit judicial d'Iniciativa, a banda que és un partit judicial que té molts casos, també és cert que abasta un territori molt ampli, però clar, si tu damunt allunyes més la seu del jutjat més de lo que puga estar Iniciativa d'alguns punts del seu partit judicial, estàs un poc incidint en aquesta revictimització o en aquesta dificultat o entrebancant el que pugui ser la possibilitat d'anar a denunciar als IRA. Ara tinc que anar fins als IRA, però molt que se posen aquesta mesura que a vegades és de xiste, no? No, els taxis seran gratuïts, bueno, pues, i posarem un autobús també gratuït per omplir-los, no? És a dir, no té ninguna lògica el que s'ha fet si ens atenem als criteris que han de ser d'una administració general que estiga ben a prou dels ciutadans, però una administració de justícia que també estiga ben a prou dels ciutadans.
No, no és el cas de Xàtiva, Calcira pot pillar prou, però és el cas que s'ha comentat esta setmana, la Font de la Figuera.
Efectivament, efectivament, estos dos municipis estan bastant allunyats i clar, no és el mateix vindre de la Font de la Figuera i Xàtiva que de la Font de la Figuera al Cigrà. Igual a nivell del dia del judici sí que dona igual, però i tots els tràmits necessaris i mobilitzar-te per a denunciar és un canvi molt, molt gran i que redunda a negatiu en les víctimes.
Vull dir, això, unanimitat en l'aprovació.
Sí, 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 per descomptat va haver unanimitat perquè, ja t'he dit, pensem que era importantíssim. I l'altra qüestió que van constatar nosaltres, perquè a banda de la moció del 25N i de la moció institucional o declaració institucional en favor de jutjats de violència de gènere, van constatar també que els plenaris continuen buits de contingut. Este plenari tenia l'aprovació de l'acta, la modificació del pressupost número 21, per a fer front a una sentència judicial que s'havien de pagar 37.000 i pocs euros a una empresa i això comportava que d'una partida se passaren a una altra, i després dos dacions de compte. Ja no n'hi havia res més. Portem una dinàmica que el plenari, que hauria de ser l'escenari del debat municipal, l'escenari de confrontar les idees, les diferents visions, les diferents polítiques, és impossible fer això perquè està totalment buit de contingut. S'actua iniciativa mitjançant decret d'alcaldia. És cert que tinguem més decrets d'alcaldia al nostre abast, però clar, al nostre abast l'únic que puguem fer és consultar-los quan ja estan signats, preguntar algun aclariment en el plenari si vulguem, però no n'hi ha aquest debat necessari, no n'hi ha aquesta votació que ja sabem que s'ha llevat del plenari, però sense fer falta. Si tenen la majoria, és a dir, els 10 del PSOE més l'altra regidora que era de Ciudadanos, pues, tenen ja la majoria, poden traure totes les polítiques que vulguin. Doncs bé, en el plenari no s'interactua per a res en aquest sentit. I al final els plenaris se converteixen en una cosa pues, bastant rutinària, bastant avorrida, a no ser que hi hagin algunes mocions o a no ser que les preguntes, les interpel·lacions dels partits polítics als regidors que tenen competències ho animen una miqueta i incidisquen en alguns aspectes interessants, o a no ser també que les preguntes del públic pues, reactiven el debat d'alguna forma, com així va ser este plenari, que van venir representats de l'Associació de Veïns de Bisquer, i bueno, van plantejar una sèrie de qüestions. La primera d'elles, la qüestió relativa a la a la seguretat, ¿vale? Davant de l'increment de casos de robatoris d'entrada en cases de Bisquer, volien saber quines mesures estaven prenent, com s'anava a actuar, però també volien saber altres qüestions, l'asfalta de camins, la instal·lació de bústies per a que tinguin accés, per a no haver de baixar constantment a correus, i res, que eren preguntes la mar de normals que ens van servir per a poder conèixer de primera mà allò que pensa fer l'Ajuntament o el que té planificat.
Això pel que fa al plenari, Alfred, l'última volta que estigueres, parleu que teniu ja quasi a punt el butlletí, ja està a punt del tot, no?
Sí, sí, el butlletí ja està a punt. El butlletí d'este mes està dedicat, com ja vos avançava, a Mora Morós, que és la pròxima candidata a Iniciativa Unida a l'alcaldia, i està dedicat a ella per a conèixer de primera mà qui és a nivell professional, qui és a nivell polític i sobretot qui és a nivell humà, i sobretot quins són també les seves preocupacions i els seus desitjos per a la ciutat d'Iniciativa, que és el que pensa portar endavant. Sí que és cert que ella mateixa ho diu, Iniciativa Unida, més enllà de les persones, pues, siguem un col·lectiu que siguem assemblearis, xerrem moltes coses, els programes, estan fent reunions constants per anar perfilant els programes, tenen cabuda moltes visions, i més que de persones és un projecte que fem moltes persones al mateix temps, no? I en algun moment determinat el capçala una persona, com fins ara l'estava encapçalant Miquel Lorente, i a partir de les pròximes eleccions l'encapçalarà a Mora Bolos. Però és un projecte col·lectiu que vol aunar moltíssimes sensibilitats que estan dins del col·lectiu. El nostre col·lectiu és un col·lectiu molt obert, però que també vulguem arreplegar la sensibilitat de la ciutadania. I a tal fi, en aquest boletí hi ha una enquesta, perquè és una enquesta en el que nosaltres plantegem 15 propostes que van eixir de la reunió anual que vam fer en juliol, 15 propostes que pensem que són interessants per iniciativa i que pensem que haurien d'estar en el nostre programa electoral, i d'aquestes 15 propostes demanem a la ciutadania que en triï 5, les 5 que més li interessen, que les marquen i que ens ho envien per correu i en les busques que posarem, però que si no volem posar 5 de les nostres en podem posar 4 i tenir un espai per escriure una proposta. De totes les propostes que aniran rebent, el 20 de desembre més o menys farem un llistat les més votades, i les 5 més votades són sí o sí les que les portarem de manera clara en el nostre programa electoral. Això se pot fer en paper, però també se pot fer mitjançant la web que hem posat a tal fi per a que la gent vote. És a dir, per què? Perquè nosaltres pensem que bueno, els col·lectius municipalistes hem de partir també del sentiment de les propostes de la ciutadania, val? I la millor manera és arreplegar aquest sentit de cara a les eleccions. Dissortadament se podien arreplegar en altres moments, no? Si en els ajuntaments, en els municipis, se portaran endavant polítiques participatives, com se portava en l'Ajuntament d'Iniciativa en l'altra legislatura, com s'ha continuat portant en Ontinyent, en Gandia, fins i tot en València capital, com s'ha iniciat en la Conselleria de Transparència en aquesta legislatura, així les polítiques de participació s'han frenat totalment. I les polítiques de participació és una manera també de donar-li peu a la ciutadania, de fer una gestió més transversal del que és el municipi, d'obrir un poc la visió que puguem tindre de la política marcada per les nostres ideologies, o estar en contacte sempre amb els membres del teu mateix partit i veure altres formes d'entendre les coses. Però clar, com així no se fa a nivell municipal perquè no tinguem pressupostos participatius, la manera que pensem que ho puguem arreplegar és incloure moltes de les propostes de la ciutadania en el nostre programa.
I en Ixa fa per recollir el sentir de la gent. La passada setmana feia una passejada pel barri del Carme.
Sí, sí. La qüestió del barri del Carme ja portem algun temps en contacte amb membres de l'associació de veïns, o fins i tot veïns que no formen part de l'associació. Ja des de abans de l'estiu que ens hem reunit en ells, veníem, ens contaven la situació del barri, com veien ells la situació, quines actuacions a nivell municipal. De fet, un membre de l'associació de veïns va estar crec que en el mes de juliol va estar en l'Ajuntament i va fer una pregunta, va interpel·lar directament a l'alcalde i altres regidors, i allí davant se van comprometre a solucionar unes coses. Algunes d'aquestes coses s'han millorat, però hi ha altres coses que no s'han millorat, i de nou els membres de l'associació de veïns ens van comentar com estava la situació i van pensar que la millor manera, en contra de fer una reunió en el nostre local o en algun local, era baixar al barri del Carme, acompanyar-los per ells, i que ells mateixos ens anaren marcant quines eren les coses que no veien clares. I la veritat és que és un barri que necessita actuacions molt importants. Actuacions molt importants, algunes d'elles reconeixen que són difícils de portar endavant, actuacions molt importants de cara a, o que han de portar endavant els serveis socials municipals, però també actuacions importants de cara a la conservació de l'espai comunitari, és a dir, l'espai comú en el que viuen els veïns, millora dels jardins, millora del mobiliari urbà, convivència en el barri. Per tant, cal tenir actuacions de més seguretat. Més seguretat vol dir que un altre dels projectes que hi havia fa un temps, la policia de barri, per la policia de barri que passejarà. Claro. Simplement passejant amunt i avall. I és que ja no n'hi ha més, no fa falta que vagin en les motos ni que ensenyin les llums del cotxe quan hi ha alguna cosa rara. Passejant s'evitaria moltes coses. Arreglar els jardins, tindre un poc més de cura de tot aquest espai exterior, i després l'actuació de serveis socials, no solament per les persones sense sostre que puguen haver, sinó també per persones que viuen en el barri i estan en risc d'exclusió social. Aleshores, són actuacions complexes però que cal portar-les endavant. I és el que ens demanaven els membres de l'Associació de Veïns quan vam fer aquesta passejada amb ells pel barri.
Mm-hmm. Alfred, se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Vinga, adeu.
COPE Intercomarcas
93.7 FM.
La ruta y te fa morca y arriba a herver.